es difícil encontrar imágenes suyas en los archivos. Un personaje digno de una película de espías, como demostró la siguiente escena. Se produjo en Suiza en febrero, durante el Foro Económico de Davos. Putin era ya presidente en funciones y sobre el escenario estaban políticos de su entorno, incluido su vicepresidente de Economía. Pero nadie supo o se atrevió a contestar a la pregunta de ¿quién es Putin?
Who is Mr. Putin?
És un quart de sis de la tarda. Acabem d'escoltar una crònica de l'any 2000 de la periodista de Televisió Espanyola especialitzada en informació internacional, Anna Bosch. En aquell moment era la corresponsal de la cadena pública a Moscou i va assistir al Fòrum Econòmic de Davos, on Vladimir Putin participava com a president rus en funcions. Quan en roda de premsa, com hem escoltat, un periodista va preguntar «Qui és Putin?». Cap dels polítics del seu entorn va saber respondre. Avui també ens preguntarem qui és Putin. L'Anna Bosch acaba de publicar El año que llegó Putin, la Rússia que acogió i catapultó un desconocido, un llibre editat per Catarata on relata les seves vivències periodístiques durant el canvi de mil·lenni, els darrers anys dels 10 del president Boris Yeltsin i el primer de Putin. Un període clau per entendre no només qui és l'actual president rus, sinó tot el que va venir després. Anna Bosch, bona tarda i benvinguda.
Hola,
com estàs?
Bona tarda i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Tenim entre les mans un llibre que combina moltes explicacions sobre qui és Putin, que crec que avui en traurem bastant l'aigua clara, i una pregunta que jo et feia a micròfon tancat, que te la faré de seguida, és com és que va arribar Putin tan ràpid al govern, qui eren els seus padrins i què és el que va passar, i què és el que està passant. Però també amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Hi ha moltes anècdotes d'una periodista que les ha viscut de tots colors a Rússia, a Moscou.
I que ens serviran per entendre també per què Putin ha arribat on ha arribat.
Sí. Clar. Hem començat recuperant aquest document on un periodista nord-americà, Trudy Rubin, preguntava als polítics russos que participen en aquest debat «Who is Putin?». Qui és Putin?
Clar, és que quan, en el subtítol del títol del llibre, que és que catapulta a un desconegut,
sí.
És que ara ens en fem creus que en algun moment Putin pogués ser un desconegut, no? Mm. Però és que ho era. I ningú no sabia d'on sortia. Apareix, el nomena primer ministre Yeltsin a l'agost del 99, i menys de mig any després, la nit de Cap d'Any, au, jo toco el dos, i aquí, a partir d'ara, aquest és el president.
Però val, periodistes occidentals nord-americans no ho sabien, però els russos tampoc ho sabien.
Els russos no ho sabien. Els russos, es va publicar una biografia, la vam llegir tots, i l'únic que se sabia és que des de nen volia ser espia, que li encantava ser espia, que ja de nen va anar a trucar allà a la porta de la tenebrosíssima Lubyanka, riu tantú de la Via Laietana, i jo vull ser espia, i li van dir, doncs mira, estudia dret i idiomes, i això tindràs no sé què. I després va estudiar alemany, tothom diu que parla alemany a la perfecció, el van destinar a Dresde, a l'Alemanya de l'Est. Però tot indicava que havia estat poc menys que un buròcrata, no? Perquè no tenia allò...
Sinó un senyor de papers.
Sí,
aparentment.
Clar, sí, no tenia, era com... Saps aquestes novel·les o aquests personatges que arriba algú sense biografia?
Mm.
Doncs era una mica... Tenia aquest misteri, no?, d'algú sense biografia, que una mica els espies ja de vegades són això, no?
Efectivament.
Perquè han de construir tota una identitat nova i no els hi pugui seguir el rastre. I això era Putin. Després, a poc, vam saber que alguns periodistes i alguns investigadors a Sant Petersburg, ells sí... Quan va estar a l'Ajuntament, perquè de Dresde, quan s'unifica a Alemanya, allà ja no hi pintava res, doncs torna a la seva ciutat, Leningrad, que ara torna a ser Sant Petersburg, i allà és un personatge, com és ell, baixet, sempre darrere, físicament darrere, a les fotos, darrere d'Anatoli Sobchak, que era el Kennedy de Sant Petersburg, no? Era un dels grans reformistes del moment. Clar, després aquests van començar a mirar, i resulta que Putin allà a l'Ajuntament de Sant Petersburg, que recordem, és la segona capital o la bicapital de Rússia, duia les negociacions, els contactes amb els grans empresaris, amb allò que després s'ha anomenat els oligarques, i duia les inversions internacionals.
Mm.
Llavors, clar, el món de les inversions de Rússia és tot un terreny molt fangós, molt poc transparent, i, per exemple, quan jo vaig arribar allà, molt perillós. Vull dir, empreses catalanes, per exemple, que van anar a invertir allà, en aquell moment no podien invertir allà soles, havien de tenir per força, havia de ser allà una joint venture, havien de tenir un soci rus, i, bueno, sabien que podien tenir un mort a qualsevol moment.
Perquè... Que podien tenir un mort?
Sí, sí. Sí, sí. O sigui, perquè les coses s'arreglen així, no s'arreglaven amb un tribunal...
Com, un mort, que, com ens hem d'imaginar, això? Algú que desapareix, algú que...
Bueno, a mi em van arribar a explicar que pel que vindria a ser el cel obert, no, diguéssim, d'un edifici d'aquests ous que hi havia, doncs un estava allà a la cuina o no sé on, i pam, un francotirador, doncs dispara des d'un altre pis i se'l carrega. I llavors me recordo que, clar, jo vaig arribar allà, que era això, no? Que era la Rússia d'aquest gangsterisme, de tot això, i jo, clar, jo una mica espantada, però a més jo llavors estava bastant verda, no? I tenia 30 i pocs anys. I llavors me'n recordo que em va dir, tranquil·la, tranquil·la, si tu no dediques als negocis, si tu no estàs ficada en negocis, tu tranquil·la, que tu no et passarà res. Aquest país és molt segur. Val a dir, evidentment, que per descomptat que jo no vaig entrar en cap negoci i tocava com menys calés possibles, no? Però vull dir, tot el que té a veure amb les tenia a veure i té a veure amb les inversions és un món de corrupció barra màfia. Vull dir, jo en el llibre ho explico. Hi havia dues sèries. Una era Criminal Naya Rossiya, Rússia criminal, i l'altra era Banditi Peterburgi, Bandits de Sant Petersburg. Vull dir, això cada dia doncs posaves la tele, llavors a desvergiment, doncs igual que aquí s'han fet sèries... Doncs...
Com un crims.
Sí, sí.
Sí, però com un crims, però també podria allò, com es deia, la gent del barri i aquesta Poble Nou, saps? Una cosa d'aquestes, també, com coses que passen.
Però tu m'estàs explicant Ciudad sin Ley.
És que és això. O sigui, quan es va passar... El gran error de lectura que es pot fer des d'Occident és que quan cau la Unió Soviètica, quan s'esfondra i es fa miques... es passa d'una economia i d'un sistema comunista, d'economia planificada, teledirigida per l'Estat, a un capitalisme. No. Es passa d'un sistema que ja tenia gangrena per tot arreu, efectivament, d'economia programada, tot des de l'Estat, a... això, Ciudad sin Ley. O sigui, el Far West, això és el Far West.
Salvatge West, que dius tu al llibre,
sí,
no?
Sí, perquè és que, a veure, jo he viscut als Estats Units, que és allò, el màxim exemple, se suposa, del capitalisme. És que ni Estats Units no funciona així. Vull dir, és un capitalisme que hi ha unes lleis, t'agradaran o no, té unes normes, t'agradaran o no t'agradaran, però hi ha unes normes.
Aquesta imatge tan pel·liculera que hem tingut, per exemple, us recomano una pel·lícula d'Apple TV que es diu Tetris, que explica com es van a negociar l'adquisició per part dels americans d'aquest joc de vídeo consoles, és això, que anaves pel carrer, s'obria la porta d'un cotxe i cap a dins del cotxe. I aquella persona que posava dins del cotxe, vés a saber si tornaria a aparèixer o no tornaria a aparèixer o què podia passar.
Sí, sí, no, i ja et dic, vull dir, en el capitalisme que nosaltres coneixem hi ha corrupció, sí. Et pots enganxar els dits, sí, però hi ha una cosa que es diuen tribunals. No? I ara el Trump, per exemple, doncs, al final el Trump ara està amb un plet i està la raó per la qual el jutgen és per una falsificació de documents, documents comptables. Mm. Que una cosa que era una cosa la van fer passar per una altra. Mm. Però, bueno, hi ha un tribunal i aquest senyor ha estat president dels Estats Units i potser ho tornarà a ser d'aquí un parell d'anys, no? Però allò no, allò era... El procés de privatització va consistir en que la gent que estava millor connectada amb el poder, amb el Kremlin, va ser una rapinya. No diré la frase allò, l'últim, no? Vinga. I llavors, doncs, va arrempinyar els recursos naturals, que continua sent, i ara nosaltres, per si ho havíem oblidat, ho hem tornat a recordar, continuen sent fonamentalment el gas i el petroli.
Per tant, quan s'explica que Putin sortia d'un ajuntament, que ho diem així... Home, sí, sortia d'un ajuntament, però sortia molt ben connectat d'un ajuntament. Sortia de Sant Petersburg amb relacions internacionals, tocant calé i fins i tot...
I tocant els famosos oligarques, no? Aquests magnats que són els que són un grapat, que tenen tota l'economia i tenen tota la milionada i, per tant, el poder a Rússia. Llavors, l'únic que va transcendir, tot i que Putin, evidentment, ho negués, l'únic que va transcendir és que un d'aquests magnats, Boris Berezovsky, que llavors passava per ser, a més, tenia un càrrec dintre del Kremlin i passava per ser el que Rasputin havia estat als arts, no? Aquest consellere, no? Com el de la màfia, no? Aquest consellere i tal, i que havia estat el Berezovsky, que llavors era l'epítom de la corrupció i d'aquests magnats dolents i corruptes, el que li havia dit a Yeltsin. Jo aquí tinc un xaval, aquest...
Aquest promet.
Aquest promet, no? I ara també s'ha de dir al mateix temps que llavors Putin va fer una campanya com que ell acabaria amb la corrupció, ell acabaria amb els oligarques, i s'ha de dir que aquest Berezovsky va partir peres, aquest es va exiliar a Moscou, i deu fer cosa de 10 o 12 anys, va aparèixer amb un infart al lavabo de la casa que tenia a Londres.
Ciutat sin ley, el que estàvem comentant ara.
Però aquest li va portar la contrària, em sembla.
Sí, clar, clar, clar. Perquè després, clar, després, exacte, perquè després s'enfronta. És a dir, l'únic...
Que li ha plantat cas.
Va ser l'únic?
Sí, a veure, el Putin, quan arriba, no. N'hi ha hagut més, hi ha hagut Khodorkovsky, que també és a l'exili, també està allà, i s'ha convertit en el gran finançador de l'oposició a Putin a l'estranger i d'ajudar una mena d'exili de russos que hi ha a fora. El que va fer Putin a l'arribar va tenir, al cap de poc de ser-hi, va tenir una reunió amb els principals magnats. I després alguns van parlar i ara ja en perspectiva podem dir que el que va dir aquell magnat que va sortir i més o menys va filtrar el que s'havia dit ens quadra. I és, a veure, jo no és que acabaré amb vosaltres, però ja, vosaltres ja no anireu per lliure. I vosaltres sou ultramilionaris, d'aquests com les caricatures, allò que encenen els cigars amb bitllets de 100 dòlars. Sí, 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 no? Sí, sí, doncs jo me'ls imaginava així, aquests nous russos me'ls imaginava així, no? I, però, tenint en compte que, una, els recursos naturals són una qüestió d'estat i, per tant, vosaltres podeu continuar explotant el gas i el petroli, no sé què, però aquí, qui decideix com, sóc jo.
I aquí, Putin.
Tots callats. I Berezovsky va ser un dels que s'hi va enfrontar. I després va fer un altre pacte, que aquest sí que es va saber, i, a més, el mateix dia, que, o sigui, a poques hores... O sigui, ell assumeix a dedo, de manera digital, assumeix la presidència la nit de Cap d'Any. Doncs bé, aquella matinada ell firma, o l'endemà al dematí, firma un decret pel qual Yeltsin i la seva família tenen immunitat de per vida. És a dir, un pacte, vale, aniré contra la corrupció, però la del Yeltsin, la corrupció del Yeltsin, i sobretot de la seva filla i del gendre, que allà ja els coneixien com... i ho deien en italià, la família. O sigui, parlaven de la família i veies que els diaris ho posaven
que
així.
Després d'aquella imatge que s'ha fet famosa, que és que, com que Yeltsin havia fet de padrí de Putin, doncs Yeltsin, quan Putin va arribar al poder, estava a casa seva esperant una trucada de...
Les eleccions van ser 4 mesos després, a l'abril.
Yeltsin esperava que el truqués Putin per, bueno, per dir-li, mira, he guanyat, i ella es va quedar a Yeltsin esperant
encara
la trucada,
esperant,
que no
esperant.
Va arribar mai. Tirem una miqueta enrere, perquè, o sigui, Putin va venir a Barcelona.
Sí.
La Vanguardia i El País ho han explicat en diversos articles, però va fer negocis Putin a Catalunya?
Home, pel que han dit els companys de La Vanguardia i del País en els seus articles, al final aquí es van mosquejar una mica i van dir això fa una mica de pudor, aquí ens hi podem enganxar els dits. Ara, jo no he fet aquesta investigació. L'han fet companys nostres d'aquests dos diaris. Llavors ens diuen que al final aquí van veure que allò no era gaire, no era gaire net. M'imagino que, home, han passat 31 anys ja dels Jocs Olímpics gairebé, d'aquella Barcelona, jo m'imagino que igual que s'han sabut d'altres coses, igual que ara hem aixecat la catifa i hem començat a descobrir molta porqueria, ara, potser aquesta encara no ha sortit, no? Però pel que jo vaig llegir d'aquests dos articles, al final aquelles inversions no van acabar amb res. Però vaja, no cal que digui que no van sortir aquelles de l'Ajuntament o al voltant, que pol·lulaven al voltant de l'Ajuntament de Sant Petersburg, però no cal que us recordi la quantitat de russos i la quantitat de milions que han invertit els russos en el mercat immobiliari de Barcelona, del Maresme, de la Costa Brava...
I que hi ha ciutats que semblen més russes que catalanes o balears. Això va ser el 92. El 98 tornes a Moscou com a enviada especial per cobrir la corresponsalia que no podia quedar buida perquè va haver-hi un crac econòmic. Putin era un home del KGB. Putin acaba sent l'home de Boris Yeltsin i Putin acaba arribant al poder, i aquesta és la gran pregunta. Per què Putin acaba arribant al poder? Què hi veu Yeltsin? O quins padrins té més enllà de Yeltsin? Quin poder té? Això passa perquè té informes de la KGB? És a dir, la pregunta és per què ara Putin està manant?
La pregunta... No hi ha una resposta clara, però és evident que si el seu padrí era un d'aquests oligarques mafiosos, doncs era evidentment perquè era una persona de confiança d'alguns d'aquests cercles.
Perdona, llavors els acaba traint, Putin, en aquests alguns, oligarques, en perquè alguns. Els diu, fareu pasta, però compte, perquè jo aquí mano jo.
Amb alguns, és a dir, alguns que s'han continuat inflant a milions, i han comprat equips de futbol de la Premier League.
Sí, els tenim al cap, sí.
Vull dir-te que, i les propietats que tenen, i els iots que amarren a Barcelona o que amarraven a Barcelona, vull dir-te que s'ha continuat expoliant la riquesa. El que passa que Putin, que això també ho dic al llibre, Putin ha tingut un gran aliat, que ell no s'esperava, però que li ha vingut de perles, que és que quan ell arriba a la presidència, portava uns anys el petroli que estava en mínims. Em sembla que va arribar a caure per sota dels $20 al barril, que és poquíssim. I amb ell coincideix que arriba Putin i el petroli es comença a pujar. Després, amb els atemptats de l'11 de setembre, encara es dispara més el preu del petroli. Això què vol dir? Vol dir que, tot i que continuen robant i expoliant aquestes riqueses, entra tal bilionada de dòlars a Rússia que Putin, sota la presidència de Putin, per primera vegada es crea i s'estabilitza una certa classe mitjana. I anar de vacances al Mar Negre, o venir a Salou o a Lloret de vacances, ja no és un privilegi només dels milionaris, sinó que ho pot fer molta gent de classe mitjana. I es poden comprar un apartamentet en el mercat lliure. I poden enviar als fills unes vacances a no sé on. I llavors és una cosa que els que tenim una certa edat en aquest país ens sona, és que hi ha un pacte tàcit, implícit, i és que la butxaca la teniu millor, a canvi la llengua a la butxaca. O sigui, tindreu més calés, tindreu un estatus de vida millor, però la llengua a la butxaca, perquè de la mateixa manera que s'ha anat estabilitzant una certa, per primera vegada, una certa classe mitjana, a la mateixa manera Putin ha anat tallant la llibertat d'expressió fins a arribar al moment d'ara, que el que són els grans mitjans de massa, que continua sent la televisió en obert, és directament un altaveu de les tesis del Kremlin.
Tu m'estàs dient que Putin compra el poble. És a dir, li diu... Jo potser faré barrabassades, jo potser seré corrupte, però vosaltres podeu anar de vacances i tindreu un apartamentet.
És el 600 i l'apartament de vacances.
El desenvolupisme
de Franco. Exacte, per això et dic que alguns que tenim una certa edat ens sona molt.
I tant.
Perquè, clar, vull dir-te, quan ara diuen per què no es rebel·len els russos, per què no sé què...
Exacte.
Jo dic, al tanto, hi ha una sèrie de raons, però al tanto en posar-nos en una posició de superioritat, perquè no hem d'oblidar que en aquest país un dictador va morir de vell, de decrepitud, en un hospital. Vull dir, no va haver cap revolta.
I lo dejó todo atado y bien atado.
I la clau, bona clau, era allò, el 600, o el 600 o el 124, l'apartamentet, les vacances pagades...
Tothom tenia feina...
Però el que estàs explicant es pot extrapolar a la situació actual. És a dir, les generacions que ara són allà, aquesta manca de revolta, més enllà de la repressió, que és duríssima, encara s'expliquen pel que ens estàs comentant?
Hi ha diferents tipus de població. Per un cantó hi ha una... Ell, i una de les cites... Jo cito molta gent, però sobretot perquè li dius, és l'apreciació que jo tinc, però si aquesta dona, que és una russa i és una no sé què, i sap conèixer-se millor, també ha arribat a la mateixa conclusió, no sóc ja només jo que tinc aquesta conclusió, no? Putin, aquesta tesi és que Putin va refer d'alguna manera el control de la Unió Soviètica, però amb una altra estètica i amb un altre nom, perquè una de les primeres coses que ell va fer va ser organitzar uns camps pel jovent, que era un camp que era per fomentar el patriotisme. I llavors jo després, aquests adolescents o aquesta canalla de llavors, passa el temps i jo després me'ls he trobat als Estats Units, per exemple, I dius, clar, aquest ha sortit d'un camp d'aquests, perquè era allò de poca broma, que sóc rus, Llavors, es va passar, i això explica... Això explica el per què és tan popular. Perquè una població que estava absolutament deprimida econòmicament, moralment i nacionalment, perquè és un poble molt nacionalista, arriba aquest senyor i diu al tanto, poca broma, s'ha acabat de tractar-nos com a pàries i com uns morts de gana. Ara ens han de... A mi us tornaran a respectar. I efectivament hi ha tota una generació que un percentatge d'aquesta generació... Són aquests, doncs, que ara tenen al voltant de 30 anys i, bueno, són una colla de russos que, poca broma, que soc rus i que són formats per Putin. Després hi ha una altra franja, que és una franja amb pares més o menys amb consciència política, intel·lectuals i no sé què, que han estat molt crítics. Jo conec alguns perquè són fills d'amics meus i que el 24 i el 25 de febrer de l'any passat van sortir a manifestar-se. Bueno, d'aquests que jo conec amb nom i cognoms perquè són fills d'amics meus, contra Putin, que els pares es van manifestar el 2011 i els fills es van manifestar l'endemà de començar la invasió, ja no surten al carrer i els nois, sobretot els seus pares, han demanat crèdits, han demanat préstecs, s'han quedat amb deutes per treure'ls com fos de Rússia per por que no vagin al front. I després hi ha un sector que combrega amb Putin, perquè combrega amb ell, i un altre que combrega amb ell, però no és tant per militància, sinó perquè tot el que li arriba és o sigui, posa la tele i què és el que li arriba?
Convençut, un sector convençut.
Clar, perquè porten anys dient-lis que som nosaltres que els estem atacant. Nosaltres hem rodejat Rússia. Nosaltres que som una colla de xitxarel·los, de titelles d'Estats Units, perquè ells diuen Zapad, que és oest, és occident, però a l'hora de la veritat és Estats Units i una colla de titelles que tenen per aquí que els hi fan de peons. Llavors que nosaltres els hem envoltat d'armament nuclear, que en qualsevol moment que nosaltres, que l'obsessió d'Occident és acabar amb Rússia, aniquilar Rússia, i que el pobre Putin el que fa és defensar-los. Llavors, clar, l'únic que senten és això. Hi ha possibilitats de tenir informació alternativa en aquests moments a Rússia? Sí. Però com? A través, sobretot, de canals de Telegram i, sobretot, a través d'un VPN, connectar-te, és a dir, fer que la teva connexió d'internet faci trampa i faci veure que no ets a Rússia, sinó que ets fora. Tots sabem que això no és una manera d'accedir a la informació massiva.
Com s'informen allà ells ara? O sigui, quina és la manera d'informar-se
doncs
majoritària?
La gent que vol... O sigui, jo conec que noies que tenen al voltant d'entre 25 i els 30 anys i que em diuen, diu, jo ja fa temps que no m'informo per cap mitjà rus. Però, clar, és gent que té una formació... Que és urbana, que té una formació, que té uns coneixements com per saber manegar-se un VPN, com per crear-se una identitat falsa a internet. Això no són possibilitats que tinguin tots els russos.
En aquest llibre que ens ocupa us explicaran com és Putin i com és que Putin ha arribat al poder, algunes de les qüestions que estem abordant avui, però també us explicaran altres qüestions de caràcter més humà, que és com, per exemple... Com és trobar-se Yeltsin o Putin en la distància curta? Quina diferència hi ha entre els dos?
Home, a mi em toca el Yeltsin ja moribund gairebé, no? A mi em toca el Yeltsin decrèpit...
És aquest home borratxo...
Borratxo, malalt... Jo ja no sé quantes cròniques vaig fer de que entra a l'hospital, surt de l'hospital... I que cada vegada que entrava a l'hospital és ara es mor... Jo no sé quantes vegades vaig refer només en 2 anys la necrològica de Yeltsin, allò actualitzant-la, no? Cada vegada que entrava a l'hospital actualitzem la necrològica i vaig marxar i encara no havia mort, no? Volen dir si era un ser malalt, alcoholitzat, era tothom se n'enfotia, era un esperpent, queda aquella imatge que...
Pràcticament
es recupera cada 2 per 3 del Clinton, del Clinton al seu costat amb una cimera bilateral, literalment pixant-se de riure el Clinton perquè és tan erràtic, era allò que passava per darrere d'unes intèrpretes o unes secretàries i els hi tocava el cul, que amb un acte de campanya hi ha una orquestra i ell va i puja al podi i li treu la batuta al director i es fot ell allà, tal, o que hi ha un concert de rock amb un altre acte electoral, llavors ell puja allà i comença a saltar. Vull dir, un ser esperpèntic. A mi no em toca el Yeltsin, que és el que realment acaba amb la Unió Soviètica, perquè és ell qui treu Rússia de la Unió Soviètica. I clar, si a la Unió Soviètica li treus Rússia, m'entens? Si a unes seques amb botifarra li treus la botifarra, poca cosa, no et queda tall. No et queda tall i ja ha perdut la gràcia. Doncs és Yeltsin, llavors, és Yeltsin el que la imatge aquella de que puja el tanc i s'enfronta contra el cop d'estat de la part més retrògrada de l'exèrcit, dels vells comunistes. Llavors, ell passa, té un moment en què és un líder de la llibertat, de la democràcia, i passa en una dècada, en menys d'una dècada, en 8 o 9 anys, passa a ser un esperpent.
A la decrepitud total. I Putin?
I Putin, això, tots els que l'han estudiat més que jo, diuen que això, Putin, és la seva gran obsessió. Ell assimila la decrepitud, no només de Yeltsin, sinó, hem de recordar, abans de Gorbachev, havien passat per una sèrie, vamos, era un geriàtric al Kremlin. Vull dir, tots els Andropov, Chernenko, tots aquells, eren iaios. I llavors ell associa la decadència de la Unió Soviètica amb la decadència física dels seus líders. Per això aquesta obsessió que ell té els primers anys, allò que si caçant un os, que si...
Allò sense samarreta.
Que sense samarreta, que si
pectoral,
a cavall, sí. Que si pujant, pilotant un avió de combat, que si disparant no sé què. D'alguna manera és el meu muscle, és el muscle que jo li tornaré a Rússia. I per això diuen que ara està tan obsessionat amb la salut, per això s'ha fet totes aquestes, no sé si és botox o silicona o què s'ha posat,
d'estètica, no? Sí.
Però totes aquestes operacions d'estètica, perquè ell associa la decadència física del líder amb la decadència física del país. Llavors diu, no, jo he de continuar sent un líder fort i jove, perquè si no la gent es desmoralitzarà, perquè la gent també haurà associat que la meva decrepitud és la del país.
Va, que hem d'anar acabant, però hem de repassar algunes de les coses que t'han passat, perquè són tremendes.
Sí, perquè...
intentaré ser molt... És que m'enrotllo molt. Sí,
no, estem escoltant molt atentament.
Hi ha anècdotes molt bones,
intentaré ser anar ràpid.
El llibre està ple de relat polític, de la situació política, però després hi han les anècdotes, les vivències personals de l'Anna Bos durant aquells mesos en què va tenir la seva experiència com a corresponsal a Moscou, és el teu dia a dia a Rússia, no? I que també ens serveix per entendre, doncs, moltes de les coses que ens estaves explicant. Per exemple, no? Expliques la vegada, no?, que vàreu veure, no?, i vàreu entrar, que ara ens deies fora de micro, el primer cop i l'únic en què has estat a Moscou en un McDonald's, no?, que et vas trobar amb dues cues, no? I això a tu et va cridar molt l'atenció. Quines eren aquestes cues i què simbolitzaven?
Això era el desembre del 90, encara era Unió Soviètica, era la penúria econòmica, el desabastiment, les cues immenses per aconseguir una llauna del que fos, i llavors la gran novetat és que el gran dimoni, hi havia l'imperi occidental, el diable occidental, tenia dos grans marques, que eren McDonald's i Coca-Cola. Doncs de cop i volta, em sembla que va ser a l'estiu o al setembre, a l'estiu em sembla que va ser del 90, arriba la Coca-Cola per primera vegada a la Unió Soviètica i obre un McDonald's a la plaça Pushkin's, que hi ha. I llavors jo, senzillament, nosaltres vam anar al McDonald's perquè teníem pressa. I llavors hi havia dues portes, una per qui pagàvem ruble, és a dir, una pels russos, i una per qui pagàvem dòlars, és a dir, pels estrangers. Llavors nosaltres, que anàvem amb dòlars, vam entrar i els russos, i me'n recordo que estava allò mig nevant, era el desembre, i els russos allà aguantant hores, perquè clar, era
la novetat.
Era la novetat.
O sigui que el Big Mac el vas poder comprar ràpid, eh? La
sí,
cua...
el vam comprar, ràpid.
Si tenies dòlars, eh?
Sí, entraves, la película, entraves on fos.
És la clau, el dòlar.
Després, Anna, la corrupció, que tu has fet referència abans, o que era un dels trets característics d'aquesta Rússia de finals dels 90, no? Un exemple que ho demostra és com actuava la policia de trànsit. Dius que els periodistes éreu textualment un caixer automàtic per ells, no? En quin sentit? Què passava?
Els cotxes a Moscou, a la matrícula, i duen, si ets estranger, i duen de quin país ets i a quina professió et dediques. Per tant, nosaltres al cotxe hi portàvem la K, de correspondient, és a dir, que eren periodistes estrangers, i el número que li tocava a Espanya, que no me'n recordo si era el 7 o el 77, ja no me'n recordo. És a dir, qualsevol policia de trànsit sabia que en aquell cotxe hi anava un periodista estranger. És a dir, ningú, ningú que no li podia fer res. I llavors, jo encara no hi havia gaire oferta. Llavors, eren comptats els restaurants on anàvem els que tenien dòlars, els estrangers, i encara vivíem, el 90% dels periodistes estrangers encara vivíem, i els diplomàtics estrangers encara vivíem, amb una sèrie de recintes especials per nosaltres, per tenir-nos controlats. Per tant, la policia sabia a quins restaurants acostumàvem a anar i després a quines vivendes acostumàvem a anar.
Tots els llavors, moviments, clar.
Es col·locaven en una cantonada o a prop del restaurant o a prop de casa. I llavors et paraven, et feien bufar i per poc, encara que donés un 0,0001, segons la llei russa, no es pot haver begut
multa,
gens.
Multa.
I llavors t'amenaçaven en detenir-te. El principal era que havies de deixar el cotxe allà. S'incautaven del cotxe. Ara, si tu directament, sense dissimular ni res, agafaves, us donaves un bitllet de $100, endavant, passi. Llavors, clar, tu havies de comptar quan sorties el que et costaria el sopar.
Imagina't.
I, a més, 100 o $200...
El
peatge. Exacte.
Però és que fins i tot multaven a gent que n'hi havia begut, no?
Això li va passar amb un col·lega italià que al final estava tan emprenyat perquè era un dia que no l'havien servit, perquè aquesta era una altra, l'atenció al públic, déu-n'hi-do com era. Llavors, sortia amb gana perquè no l'havien atès, li fan bufar, dona 0,0000, i la reacció del policia rus és deu estar espatllant l'aparell. I llavors, clar, aquest italià estava ja tan emprenyat que va dir, doncs, anem a comissaria, i em sembla que va durar la broma fins a les tantes de la matinada que va fer anar allà el cònsol o l'ambaixador d'Itàlia, perquè ell diu, jo no he begut, ni he begut, ni he menjat, ni res.
Increïble,
o sigui,
increïble.
Doncs aquí teniu a la vostra disposició El año que llegó Putin, que l'Ester em deia, és una lectura molt amena.
A mi m'encanta, jo el recomano a tothom. A més, l'Anna Bosch estarà signant llibres per Sant Jordi.
Sí, sí,
per tant,
sí.
Us el pot dedicar.
A les 4 seré aquí a la vostra base. A les 4, de 4 a 5 seré aquí.
A la Mas Bernat, no? A la llibreria Mas Bernat.
Sí, que la parada serà aquí, sota La Vanguardia.
I ens ha escrit un oient, el Berni, amb una afirmació que nosaltres compartim, que diu... Quina masterclass sobre Rússia que estem escoltant?
Doncs, si em permets, una cosa molt ràpida. I és tenir en compte que ells ens coneixen a nosaltres molt millor del que nosaltres els coneixem amb ells i que són uns mestres en allò que en castellà diuen el i tu más. És a dir, vosaltres heu envaït Ucraïna il·legalment i l'Iraq i els bombardejos a Kosovo. És a dir, són uns mestres en la dialèctica del i tu què? I tu què? Ho dominen, o sigui, dominen el posar els punts en la hipocresia o el cinisme possible d'Occident, com si, en fi, deixem-ho córrer.
Anna, moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a qui ens hagi escoltat. Moltes gràcies.
Rosana Carceller, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Canviarem radicalment d'història, perquè ens vens a parlar de felicitat.
Sí.
Però jo quan veig estudis, assajos, raonaments sobre la felicitat, penso una altra vegada que ens volen...
És que l'autoajuda va a tope, clar, i ens fa mandra, no?
Però en aquest cas has parlat amb una autèntica eminència que porta un munt d'anys estudiant aquesta qüestió.
És el que en sap més del món, se suposa. Psiquiatre de Harvard i és director de l'estudi sobre la felicitat més gran que s'ha fet mai a la història.
Hi ha una conclusió de què ens fa més o menys feliços?
I tant, la clau la tenim.
Sí, un bon sopar.
Ara ho preguntem.
Versió RAC 1.